Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 5 de febrer del 2025. A Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa justament 5 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 7 graus. Continuem amb temps anticiclònic i plàcid, de sol i contrast tèrmic, amb glaçades febles a primeres hores del matí i els migdies, com ha passat aquests dos primers dies de la setmana, seran ben agradables. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que el Baix Empordà s'incorporarà aquest 2025 a la integració tarifària de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona, després de les reclamacions que s'han fet des de les diverses sindicatures de greuges de la comarca i també des del mateix Consell Comarcal. Però a més, hem de destacar que s'han denunciat l'aparició de carters racistes a la Bisbal d'Empordà contra els joves marroquins a qui relacionen directament amb robatoris que hi ha hagut al municipi. A més, parlarem de treball i de l'atur, perquè Girona és l'única demarcació que redueix l'atur durant el mes de gener. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més, avui hem de parlar amb Gerard Cortés, membre de Sutrac, després que el grup es prepari per acomiadar-se dels escenaris aquest proper dissabte 8 de febrer. Però a més, també parlarem amb Pau Roig i Jordi Suades, autor i editor respectivament del llibre Baix Empordà, 32 rutes a Mancant. De seguida ampliarem tota aquesta informació abans, però també hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Bon dia.
També saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
Saludem també a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
I també tenim a la Mariona Fernández. Bon dia, Mariona.
Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com explicàvem, el Baix Empordà s'incorporarà aquest 2025 a la integració tarifària de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat a Girona. D'aquesta manera, la comarca aconseguirà una reivindicació històrica i que permetrà rebaixar de forma important el cost de les tarifes del transport públic. Així ho ha confirmat el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern de la Generalitat, Manel Nadal, en una reunió amb les sindicatures de greuges de la comarca. Nadal també ha reconegut les deficiències que hi ha en el servei, més enllà del preu dels bitllets. Aquestes deficiències, de les que també s'han queixat les sindicatures i els alcaldes, tenen a veure amb una mancança de freqüències i també l'incompliment d'horaris. Nadal espera arreglar aquests problemes amb el proper contracte de serveis. I canviem de tema perquè hem de passar a la Plana de Successos, perquè han denunciat l'aparició de cartells racistes a la Bisbal d'Empordà contra joves marroquins a qui relacionen amb diversos robatoris, Anna.
Ho ha denunciat el regidor dels comuns a la Bisbal, Vilalbe Saïd. Els cartells, que estan penjats a diversos carrers del municipi, alerten sobre robatoris, identifiquen els suposats autors com a nois joves marroquins reincidents.
I tal com explicàvem, Girona és l'única demarcació que redueix l'atur durant el mes de gener, Oriol.
Tot i això, perd més de 3.700 llocs de treball. El mes es tanca amb 68 desocupats menys i al territori ara hi ha 30.391 persones que busquen feina.
I es detecten més de 4.000 casos de càncer durant el 2024 a les comarques gironines. Carla.
A més, segons dades, els tumors arreu de Catalunya més freqüents van ser el de pròstata, el de colorectal, el de pulmó, el de la bufeta urinària i el de fetge.
Aquestes dades arriben després que ahir es commemorés el Dia Mundial contra el Càncer. I parlem de comerç perquè Platja Aro estrena el cap de setmana In Love per aquest proper Sant Valentí. Mariona.
Del 14 al 16 de febrer, Platja d'Aro acollirà diverses activitats per dinamitzar el comerç i potenciar el turisme romàntic. El programa inclou cites ràpides, sessions de discjòqueis i un sorteig pels clients dels establiments adherits. També s'han creat paquets especials amb descomptes en hotels, restaurants i tractaments de bellesa.
I a Palamós es modificaran els accessos al municipi per la zona de Sant Joan, perquè hi haurà l'execució de les obres al carrer d'Àngel Guimerà. Què més en sabem?
A partir del 6 de febrer, l'accés de Palamós per Sant Joan es modificarà per obres a la cruïlla d'Àngel Guimerà amb carrer Riera. El trànsit quedarà tallat en direcció al centre entre Pau Casals i Rentadors, però la sortida del municipi es mantindrà oberta.
I el projecte Go Senso Vi constata que els vins escumosos que fan la segona fermentació amb suro obtenen un tret diferencial, Anna.
L'estudi ha revelat que la majoria percep com un element de més qualitat i sostenible el fet que la criança s'hagi fet amb tap de suro. A més, estarien disposats a pagar més per aquest tipus de producte.
I encetem la plana cultural breument, perquè l'Ítaca Sant Joan ja ha venut més de la meitat de les entrades per aquesta propera edició del 2025, Oriol.
El festival es prepara per una edició amb un cartell potent. Poques gràcies i farà una de les seves poques parades de la gira Coda, mentre Viva Suècia i Carolina Durante oferiran els seus únics concerts a Catalunya per al que queda d'any. També s'hi sumen Muixca, Figaflaues i Ouineta, entre altres artistes.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que entre els diferents anuncis que ha anat fent Donald Trump des que va arribar a la presidència dels Estats Units, aquesta matinada no ha deixat indiferent a ningú, perquè anunciava que prendran el control de la Franja de Gaza i el convertiran en la Riviera Maia de l'Orient Mitjà. Ho ha anunciat, com dèiem, aquesta matinada Donald Trump, que ha avançat que el seu país enderrocarà el que hi ha a la zona i la reconstruirà perquè hi visquin persones d'arreu del món. Això sí, els palestins proposa expulsar-los per sempre i enviar-los a algun altre lloc. No ha concretat si Egipte o a Jordània, dos països que ja s'han negat en rodó a acollir-los. Donald Trump ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. En una roda de premsa posterior a la trobada, ja se n'havia fet una de manera prèvia, Trump ha agafat a tothom per sorpresa fent públiques les seves intencions sobre aquesta zona que encara es troba afectada per aquest conflicte que tot just fa poques setmanes que s'ha donat una petita treva. I el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la reducció de la jornada laboral fins les 37 hores i mitja, però s'ha aprovat sense tenir garanties que es podrà tirar endavant al Congrés. Serà un procés lent si s'acaba aprovant a la cambra i la reforma no entraria en vigor fins d'aquí a 11 mesos. No es començarà a debatre fins a finals del mes de març i a priori s'està previst que s'aprovi abans de l'estiu. D'aquesta manera, el govern espanyol vol donar marge d'uns mesos als empresaris per tal que adaptin els horaris a aquesta nova legislació. Veurem com acaba el procés d'aprovació d'aquesta llei. Però hem d'encetar la plana de successos perquè un home de 66 anys ha mort mentre treballava en una casa en obres a Maçanet de la Selva, a la comarca de la Selva. L'accident laboral ha passat cap a un quart d'una del migdia d'aquest dimarts, quan la víctima, que feia feines d'instal·lacions elèctriques, ha caigut pel forat d'una escala des d'una altura d'entre 3 i 4 metres i ha impactat contra el terra. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat diverses patrulles de seguretat ciutadana i també d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques dels serveis, però no han pogut salvar la vida de l'obrer. I anem fins a Badalona perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 49 anys. Segons ha informat la policia catalana, van rebre un avís cap a 11:45 de la nit del passat dilluns que informava que hi havia una persona ferida en un local del municipi. Quan els Mossos van arribar al lloc dels fets, van comprovar que hi havia una persona morta amb senyals de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació i el cas encara està sota secret d'actuacions. Es tracta de la segona mort violenta aquesta setmana a Badalona, ja que diumenge a la nit va morir un home a causa també d'una agressió en un domicili. A més, tot això a les morts que s'han anat sumant des de principis d'any. I han detingut el capellà de les Borges Blanques acusat d'agressió sexual a un altre home. Segons ho ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, el mossèn hauria agredit un altre home de manera continuada. És un veí del poble i té 58 anys. La detenció del capellà de la capital de les Garrigues s'ha produït aquest dimarts al migdia en el marc d'un operatiu policial. El detingut per un presumpte delicte d'agressió sexual ha estat traslladat a la comissaria de Mollerussa i tot apunta que dimecres, o sigui avui, passarà a disposició judicial als jutjats de Lleida. I com ha passat al llarg d'aquests dies, continuem amb el temps anticiclònic i plàcid, a més de sol i contrast tèrmic, amb glaçades febles durant les primeres hores del dia i els migdies seran ben agradables. Avui, el vent de gregal tornarà a bufar a partir de la tarda a la costa nord, remenant la mar de cara al vespre. Demà serà l'últim dia amb temps estable i divendres començarem un canvi de temps, doncs veurem quines són les previsions que fa el nostre meteorològic Isaac Vilà per aquest proper divendres i veurem com ens afecta el cap de setmana aquest canvi de temps. I ara escoltem el comentari que ens porta avui Maria Àngela Vilallonga.
Bon dia, oients de Ràdio Capital. Carnaval, Maria Àngela Vilallonga. El mes de febrer és mes de mimoses i ametllers florits, de garotes i de carnavals. De petites ens disfressàvem el dia del Dòmum i quan fèiem teatre. Però el carnaval no existia. Ens disfressàvem, sobretot, de japoneses o xineses o negres del Congo el dia del Dòmum, acrònim de Domingo Mundial de las Misiones, perquè es tractava de postular pels carrers i fer diners per a les missions, per poder evangelitzar i portar la religió catòlica als pobrets nens i nenes de la Xina, del Japó o de l'Àfrica. Així ens ho deien i així us ho explico. Estic parlant del tombant dels anys 50 als 60. Quan ens vam fer grans, vam saber que havien prohibit el carnaval l'any 1937. Vam créixer sense carnaval i pensant qui sap què dels infants de l'Àsia i de l'Àfrica. Han passat molts anys i hem viscut molts canvis. El Dòmum encara existeix, però no crec que es disfressin de xinesos per recollir diners per a les missions. I el mes de febrer és el mes del carnaval, des que es va tornar a celebrar amb el canvi de règim, després de la mort de Franco. Tothom es disfressa del que vol o del que decideixen les colles, i durant uns quants dies, que no necessàriament són només els d'abans de la Quaresma, carrers i places s'omplen de tota mena de gent disposada a la disbauxa, organitzant, entenguem-nos, vestida d'allò més estrafolari o imaginatiu. Les rues de carnaval mouen molta gent que passa llargues hores preparant les disfresses i les coreografies que hi exhibiran. En la meva pàtria petita, el triangle que formen Llagostera, Sant Feliu de Guíxols i Palamós, els ajuntaments es posen d'acord per no fer coincidir les rues a fi que les colles puguin participar a totes, de manera que el carnaval s'allarga fins i tot durant els primers dies de la Quaresma. Però és que la Quaresma ja no és tampoc el que era. El dimecres de cendra ara és el dia de l'enterrament de la sardina. Els de la meva generació anàvem a l'església a primera hora del matí, abans d'anar a l'escola, i el rector ens feia una creu al front amb cendra, mentre ens repetia aquelles paraules llatines bíbliques, pulvis es et in pulverem reverteris, és a dir, ets pols i a la pols tornaràs. No ho enteníem gaire i ens ho preníem jucosament, sobretot perquè en sortir de l'església ens anàvem a comprar una trena de pa i ens la cruspíem amb delit. Bon carnaval!
Doncs esperem a final de mes gaudir d'aquest carnaval i també doncs, gaudir d'aquestes festes que, com explicava Maria Àngela Vilallonga, s'han anat transformant en els darrers anys. Per tant, moltíssimes gràcies pel comentari d'avui. I nosaltres, abans de continuar amb el Supermatí, escoltem una mica de música amb Love is the Only Thing de Lost Frequencies. It heals me when I'm broken, brings me in from the cold. And in my darkest moments, it illuminates my soul. There is no greater power, no higher place to be. And if I say the words out louder, will they come? Say the words out louder, will they come and rescue me? Aquests són els primers compassos d'Herois, que és un dels temes que té Sotrac ara mateix disponible a Spotify. Tot i això, aquest dissabte 8 de febrer teniu la darrera oportunitat de sentir el grup en directe al Teatre al Teatre Casino Llagostarenc, perquè el grup s'acomiada fent un punt i a part a dalt dels escenaris, i per parlar d'aquest comiat ens visita un dels seus membres, Gerard Cortés. Bon dia. Ui, crec que pujarem una mica la veu. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Esclar, com sorgeix, no, aquest acomiadament, no, des de Sotrac? O sigui, com decidiu acomiadar-vos dels escenaris?
Com tot, a Sotrac és molt meditat, molt meditat. Fins i tot abans de gravar aquest tercer disc, sempre abans de fer un disc ens hem posat certs objectius, sempre ho treballem molt tot, i vam dir, bueno, quan acabem de presentar aquest tercer disc, veiem si volem seguir o no, perquè al final ja portem 10 anys junts i ja veiem com funciona aquesta indústria. La veritat és que no va gaire bé, sobretot ara la tendència és grups de versions, costa molt que els grups que tenen música pròpia trobin espais i al final, per seguir donant-nos cops a la paret, això, tenir un grup implica moltíssima feina, molts sacrificis i ja no tenim, ja no som adolescents, diguem, que no tenim pràcticament responsabilitats. Al final es posa tot sobre la balança i creiem que és un bon moment per fer-ho. Estem superorgullosos de tot el que hem fet. Són 3 discos, més de 30 cançons i, bueno, creiem que era el moment de fer-ho.
Perquè és un punt i a part, eh? Vull dir, quan vau fer la publicació a Instagram, perquè ho vau anunciar principalment per allà, esclar, parlàvem de que no és potser un comiat definitiu, però que potser us podrem recuperar més endavant.
És algú que realment no sabem. Per això hem posat punt i a part i no punt final, perquè no sé, si tinguéssim un equip d'advocats segurament ens haurien recomanat això per tal que no pugui venir algú més tard, si tornéssim pel que sigui, i dir, escolta, que vau dir que era punt i final. Ara mateix no ho sabem, realment. O sigui, aquesta és la veritat, no ho sabem. Almenys, sabem que pararem i no sabem si tornarem. Per tant, creiem que el més sincer és dir punt i a part.
Però, esclar, la meva pregunta sorgeix quan sou artistes i sobretot, no?, que creeu els vostres propis temes, parareu de fer música? Aquesta és la pregunta. Com a Sotrac suposo que sí, però de manera individual o a vegades reunir-vos en grup, aturareu aquesta creació musical o no?
Això és algo molt individual de cadascú. Jo sé que personalment, en el meu cas, no, mai ho he fet. De fet, sempre he tingut projectes paral·lels a Sotrac també, simplement perquè, bueno, tant l'Artur, l'Helena com jo tenim gustos musicals molt diferents. Jo provinc més d'una vessant del metal, del rock i així, i sempre he buscat altres projectes on poder explotar aquesta part de la música que m'agrada, així que per part meva jo seguiré. La resta no sé què faran, suposo que sí. Al final jo sempre he estat tocant i així pretenc seguir-ho fent.
I anem a fer un repàs a tota la trajectòria de Sotrac. Fa 10 anys que apareixeu com a grup. Esclar, no sé com va ser la publicació d'aquell primer treball, d'aquell primer disc, que tota la feina, no?, tot el cor que li vau posar, i com ha estat la publicació d'aquest darrer i tercer treball i com han anat, no?, aquesta trajectòria. No sé si pots explicar-nos, no?, una mica tot el que ha suposat, no?, aquests 10 anys de grup.
Sí, com ja he dit, al final és molt d'esforç, molt de sacrifici. Recordo molt el primer disc, que ens van deixar guiar moltíssim, perquè al final érem honestos amb nosaltres mateixos i pensàvem, escolta, nosaltres aquí som nous, diguem, en aquesta indústria, no sabem com funciona, deixem-nos guiar una mica. Tot va començar amb Immortals. És un single que vam autoproduir, va cridar l'atenció a l'estudi La Vall, que van contactar amb nosaltres, ens van dir si voldríem gravar el que seria el nostre primer disc, i van dir, escolta, si no ens hi llancem ara, no ho farem mai. Per tant, vam decidir fer-ho així, ens vam deixar guiar molt per la producció d'en Marc Martín i així, però ha canviat moltíssim del primer al tercer. El segon ja vam canviar moltíssim la sonoritat, es va notar molt també la maduresa, perquè al final un primer disc són, en el cas de Sotrac sobretot, eren recull de cançons que s'havien escrit durant, jo què sé, quan l'Artur tenia 16 anys, 17, i així. Després, amb On neixen els instints, que és el segon, la cosa ja va canviar moltíssim. També vam canviar de productor. I a l'hora de publicar-ho, bueno, també vam canviar de discogràfica, vam optar més per quasi ser un híbrid a l'hora de gestionar les coses. I el tercer, directament, pràcticament ens ho hem fet tot nosaltres, excepte la part més editorial de penjar les cançons i gestionar drets i així, perquè al final és el que anàvem veient. Vull dir, fer pop rock en català és molt difícil, ja és molt difícil de per si, i quan et surts una mica del que es porta en el moment ja és pràcticament impossible, així que directament vam optar per dir, escolta, fem la música que a nosaltres ens agrada, no ens intentem cenyir a les modes del moment i ja està, gaudim-la per nosaltres, perquè al final, si és la nostra música, i l'hem de defensar en directe, almenys que ens agradi a nosaltres.
A més, és música feta des de la comarca de la Selva, des de la comarca del Baix Empordà, perquè recordem-ho, part del grup Sou de Llagostera, part de Sant Feliu de Guíxols. És clar, entenc que tot això també és afecta, no, a com es produeix la música, com s'exporta i a la influència que té en el mercat, no? I suposo que això també al final també ha format part d'aquesta decisió.
Sí, tot costa, és que tot costa moltíssim. Sí que jo crec que ho hem fet bastant bé, tenint en compte que hem estat treballant sols, pràcticament sols sempre. Hem pogut tocar bastant i hem pogut tenir concerts molt interessants. A la gira del primer disc sempre tornem al mateix concert, però és que vam poder obrir per Charango, clar, si et pot.
Ui, crec que hem perdut en Gerard. Ara mirem de tornar-lo a recuperar. De moment escoltem una mica de Sutrac amb L'addicció. Recuperat en Gerard, disculpa Gerard, que això de fer diverses entrevistes a vegades és el que té. Però ja per acabar, m'agradaria preguntar-te, la pregunta que em queda és: podrem veure Sutrac en un futur? És a dir, tornem a intentar connectar amb en Gerard. Gerard, et tornem a tenir. Podrem veure Sutrac d'aquí a un futur? Sí, exacte.
La cosa més fàcil és, la música sempre estarà a Spotify, els vídeos sempre estaran penjats a YouTube i ja ho veurem, és el que deia al principi, no ho sabem. Preferim deixar-ho obert, no prometre res, perquè ara la idea és parar. Llavors, jo aprofitaria l'oportunitat d'aquest dissabte i venir-nos a veure a Llagostera, perquè ara per ara segur que és la darrera oportunitat, almenys durant com a mínim alguns anys, suposo, perquè en 10 anys no hem parat mai, així que també ens toca.
Molt bé, doncs estarem pendents d'aquests 10 anys i estarem pendents d'aquesta pausa que fareu i esperem tornar-vos a veure ben aviat. Per tant, deixem també que el nostre públic acabi d'escoltar L'addicció. Moltíssimes gràcies, Gerard, i esperem que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Després d'aquest petit problema tècnic que hem tingut fent l'entrevista, comencem amb el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar primer de tot que el Baix Empordà formarà part a partir del 2025 de la integració tarifària de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona. Això suposarà una reducció destacada en el cost dels bitllets de transport públic. Un exemple clar d'aquest canvi és que la ruta de la Bisbal d'Empordà a Girona Barcelona passarà de costar uns 5 euros i mig a aproximadament 1 euro i mig. Ho ha anunciat el secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal, que ha confirmat també la integració i ha reconegut que el servei actual de transport públic a la comarca presenta altes deficiències com la manca de freqüències i també l'incompliment d'horaris. Ha assegurat que aquests problemes es corregiran amb el nou contracte de serveis previst per l'any 2028. Escoltem a Manel Nadal.
Diguem, l'any, diria que devia ser el 2003, es van renovar les concessions. Per tant, l'any 2003 es van renovar i des del 2003 fins ara hem funcionat amb aquesta concessió renovada i ara el 2028 s'acaben 25 anys i per tant és una oportunitat a tot Catalunya de canviar el servei, de millorar i disposem de companyies boníssimes a tot Catalunya, diguem, no volem posar cap exemple, però podem competir les companyies catalanes amb companyies del conjunt d'Espanya i companyies europees, però jo confio que les catalanes també continuen servint.
A més, s'ha anunciat un increment horari del servei de bus a demanda Clic.cat, que passa de 3 a 9 hores diàries en diversos pobles petits del Baix Empordà. A més, l'ampliació busca millorar la connexió entre municipis i també facilitar els desplaçaments cap a la Bisbal d'Empordà, on es concentren serveis administratius com Hisenda, l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya i també els jutjats. La mesura arriba després d'anys de reivindicacions del Consell Comarcal i també de les sindicatures de greuges que reclamaven millores en aquest transport públic. Nadal, però, ha avançat que aquestes futures concessions no tindran una durada de 25 anys com l'actual i que a més es buscaran opcions per oferir un servei més eficient i també adaptat a la necessitat dels usuaris. I canviem de tema perquè hem d'encetar la plana de successos, perquè hem denunciat l'aparició de cartells racistes a la Bisbal contra joves marroquins a qui relacionen amb robatoris. Qui ho ha criticat és el regidor dels comuns a la Bisbal, Bilal Ben Said. Els cartells que estan penjats en diversos carrers del municipi alerten sobre els robatoris i identifiquen els suposats autors com a no joves marroquins reincidents, Anna.
Sí, també adverteixen els veïns perquè tanquin bé casa seva, explica que els autors són nois d'uns 18 anys i inclouen la imatge d'un lladre per reforçar el missatge. Davant d'aquests fets, Ben Said ha fet una crida a la ciutadania perquè en cas de trobar els cartells els retirin immediatament. El regidor ha expressat el seu rebuig per aquest tipus de missatges i ha defensat la Bisbal d'Empordà com una ciutat, diu, oberta i respectuosa. També ha remarcat la importància de la convivència i el respecte entre veïns.
I canviem de tema perquè Girona és l'única demarcació que redueix l'atur durant el mes de gener, però tot i això perd més de 3.700 llocs de treball. El mes es tanca amb 68 desocupats menys i al territori ara mateix hi ha 30.391 persones que busquen feina, Oriol.
La demarcació de Girona és, de fet, l'únic territori de Catalunya on la xifra de desocupats baixa encara que sigui poc, perquè en percentatges representa un 0,22%. Tant la indústria com la construcció i l'agricultura gironines redueixen desocupats i això contribueix a pal·liar l'increment d'aturats que s'ha registrat al sector serveis reflex de les acaballes de la campanya de Nadal. A la demarcació, el gener es tanca amb 30.391 persones que busquen feina, un 2,83% menys en relació amb el mateix mes del 2024. Tot i reduir desocupació, però, Girona ha continuat destruint llocs de treball. Durant el mes de gener, en concret, se n'han perdut més de 3.700. Després que el desembre es tanqués amb un lleuger increment de l'atur, en aquest cas del 0,58%, aquest gener del 2025 la xifra global de desocupats a les comarques gironines ha anat tímidament a la baixa, segons recullen les dades que periòdicament fan públiques al Ministeri de Treball. Durant aquest mes hi ha hagut 68 persones que han sortit de les llistes, cosa que representa un ínfim 0,22% menys.
I podem desglossar aquestes xifres per sectors, Oriol?
Sí, a més, si la situació s'analitza per sectors, aquí la cosa canvia, perquè la situació es dispara. Per una banda, els serveis, aquí dins hi ha el comerç, noten la fi de la campanya de Nadal perquè durant el mes de gener sumen 147 aturats. Això no es tradueix, però, amb la resta de sectors, perquè tant la indústria com la construcció i l'agricultura redueixen desocupació aquest gener, en concret amb 102, 48 i 16 treballadors respectivament.
<t'ha> I aquest dimarts 4 de febrer es va commemorar el Dia Mundial contra el Càncer. Aquesta és una malaltia de la qual es van diagnosticar 42.851 nous casos de tumors malignes a Catalunya durant el 2024. D'aquests, 18.558 es van diagnosticar en dones i 24.293 en homes, segons dades del Departament de Salut que va fer públiques justament ahir. A més, segons aquestes dades, els tumors arreu de Catalunya més freqüents van ser el de prosta, el colorectal, el de pulmó, el de bufeta urinària i també el de fetge. Però què més en sabem, Carla?
En el cas de les dones, durant el 2024, els tumors més freqüents van ser el de mama, el colorectal, el de pulmó, el de cos uterí i el de pàncreas. Entre els homes, un 6,9% dels casos de càncer diagnosticats abans dels 50 anys i un 52,1% són diagnosticats a partir dels 70. En les dones, aquests percentatges de diagnòstic en aquests grups d'edat són, respectivament, del 15,1% i el 44,3%. A Catalunya es van registrar durant el 2024 16.959 defuncions per càncer, de les quals 7.017 de dones i 9.942 d'homes. Pel que fa a les dades de comarques gironines, es van diagnosticar més de 4.000 tumors el 2024, 2.500 en casos d'homes i 1.800 en casos de dones. Pel que fa a la mortalitat, a les comarques gironines van morir 1.015 homes i 671 dones durant el 2024, sumant un total de 1.686 defuncions. El Baix Empordà és l'Hospital de Palamós, amb el suport de l'Institut Català d'Oncologia, qui s'encarrega d'acompanyar els pacients que tenen càncer a la comarca. Fa justament un any que em van detectar un càncer de mama, explica la Sabina Cruz, de 42 anys. Va ser just després de celebrar el Carnaval quan va notar un petit bony al pit.
La veritat és que jo estava fent classe i esperava la trucada perquè m'havien fet la biòpsia. El dia que em van fer la biòpsia jo em vaig espantar, però la veritat és que la calma amb la que la radiòloga, quan em van fer la mamografia, em van parlar, també em va tranquil·litzar, tot i que estava una mica espantada. Però bueno, és veritat que jo pues, deia, no serà res. I el meu ginecòleg, recordo que em va trucar i tot, i em va dir, Sabina, fins que no tinguem el diagnòstic, no hi ha sentència, o sigui, estigues tranquil·la i tal. I jo em vaig quedar una mica tranquil·la, però algú dins de mi tenia aquella por. I efectivament estava fent classe i em va trucar el meu ginecòleg i em va dir, Sabina, vine que t'espero per la porta de darrere, que anem de parlar. I va ser quan es va desencadenar tot, allà ja em vaig derrumbar, no? Perquè va ser com, no pot ser. A més, estava a l'escola i llavors tots els meus companys estaven pendents d'aquella trucada i va ser una mica que es va activar allà, en plan, no pot ser, no pot ser. I
Cruz reconeix que de seguida va saber quin era el procediment a seguir per mirar de minimitzar els efectes del càncer de mama. M'ho van explicar tot molt bé i amb calma. A la Sabina Cruz la van haver d'operar, anar a la cambra hiperbàrica, fer 16 cicles de quimioteràpia i radioteràpia. I a més s'està realitzant cicles hormonals i s'ha d'anar punxant com a mínim fins d'aquí 5 anys. Em trobo bé, admet, però reconeix que tot i haver fet aquest procés hi ha conseqüències que no es veuen.
La pacient reconeix que l'acompanyament, tant per part de familiars i amics com per part del personal de l'hospital, va ser clau en el procés de recuperació. Sabina Cruz, emocionada, admet que el suport que ha rebut ha servit per poder portar aquesta malaltia i per mirar de millorar la qualitat de vida. Després de patir aquest càncer, Cruz realitza activitats com el tango i mama que impulsen des del mateix centre.
Sabina Cruz reconeix que patir un càncer és una muntanya russa. Per això explica que al final les coses van posar al seu lloc i que és de gran ajuda fer servir els recursos que arriben des de l'Hospital de Palamós. Et serveix per compartir la teva vivència del càncer i sentir-te entesa, explica Sabina. A més, torna a remarcar la importància de l'acompanyament dels familiars davant un procés com aquest.
Jo li diria que és normal, és una muntanya russa espectacular, o sigui, jo plorava la que més, després estava bé, però tornava a plorar, no? Jo li diria que passa, que la cosa, que tot va posant-se al seu lloc, que és molt important doncs, rebre l'assistència que t'ofereix l'hospital, no? Per exemple, a nivell de psicologia, també vaig participar en un curs de mindfulness que ens van oferir des de la part d'aquí de psicooncologia. Després, bueno, anar a teràpia amb ells, fer tot el que t'ofereixen, no? És una bona oportunitat. Primer, per compartir-ho amb les persones que ho estan passant com tu, i segon, per tu poder buidar tot allò que tens dins, que potser a casa, pues, bueno, ho intentes com dissimular una miqueta més.
I canviem de tema perquè del 14 al 16 de febrer Platja d'Aro celebrarà la campanya Platja d'Aro in Love, una iniciativa que vol dinamitzar el comerç local i consolidar la vila també com a destinació romàntica. Mariona.
L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró impulsa aquesta acció amb activitats especials per parelles. El programa inclou cites ràpides el divendres 14 al local El Golfo Food and Drinks en col·laboració amb Cites Ràpides. El dissabte a la tarda, diversos discjòqueis oferiran sessions musicals a l'Avinguda Segaró. Per fomentar el consum local, cada compra mínima de 20 euros en establiments adherits permetrà entrar al sorteig d'una estada a l'hotel Costa Brava i un sopar al restaurant Aradi. A més, hi haurà paquets especials amb descomptes en hotels, restaurants i tractaments de bellesa. A nivell digital es farà un concurs a Instagram per premiar la millor fotografia romàntica amb l'etiqueta PDA in Love 25 i la menció Empresaris Platja d'Aro. El primer inclou una nit d'hotel Boulevard i un sopar al Tagliatella. Paral·lelament, els comerços que decorin els aparadors amb la temàtica romàntica optaran a un premi sorpresa.
I a partir del dijous 6 de febrer, l'accés a Palamós per Sant Joan quedarà alterat per unes obres de millora a la cruïlla del carrer d'Àngel Guimerà amb el carrer Riera. Què més en sabem, Mariona?
Els treballs afectaran a la circulació en direcció al centre, ja que el tram comprès entre Pau Casals i Rentadors quedarà tallat al trànsit. La sortida del municipi per aquests carrers es mantindrà oberta. Els vehicles que vulguin entrar al centre hauran de fer-ho pel carrer Riera, que connecta amb Enric Vinque. Per garantir el pas als autobusos, es prohibirà l'estacionament a tot el carrer Riera, tot i que el pàrquing gratuït situat entre Riera i Àngel Guimerà continuarà obert. A més, es restringirà la circulació en un tram del camí vell de la Fosca, entre el carrer de la Rutlla Baixa i l'Avinguda de la Llibertat. Els veïns d'aquesta zona hauran d'accedir a Àngel Guimerà a través de Pau Casals. També es tancarà el carril de sortida d'Enric Vinque entre els carrers de les Remendadores i Riera. Les obres tenen com a objectiu millorar la canalització d'aigües pluvials del sector de Sant Joan i evitar inundacions, connectant la xarxa al rec del Molí. A més, es reordenarà la cruïlla d'Àngel Guimerà amb Riera per facilitar el gir dels autobusos. També es crearà un nou carril bici a l'Avinguda de la Llibertat que ocuparà part de l'actual carrer d'Esquerra. Aquest vial quedarà només amb un sentit de circulació cap a Àngel Guimerà. Els treballs duraran aproximadament un mes i l'accés als trams afectats quedarà restringit als veïns amb habitatge o negoci a la zona, seguint les indicacions dels responsables de l'obra.
I el projecte científic Go Sensovi ha investigat l'efecte del tap de suro en la segona fermentació dels vins escumosos i ha constatat que porta millores en la seva qualitat i percepció per part del consumidor. La iniciativa neix amb l'objectiu de recuperar l'ús del suro en el procés de fermentació i estudiar-ne també científicament el valor afegit. Anna.
L'estudi, en què han participat 155 consumidors habituals de vins escumosos, ha revelat que la majoria percep com un element de més qualitat i sostenible el fet que la criança s'hagi fet amb un tap de suro. A més, estarien disposats a pagar més per aquesta tipologia de producte. A nivell físic i sensorial, també han detectat diferències notables pel que fa a l'aroma del vi en funció del tap que s'hagi fet servir. Asseguren que els vins fermentats amb suro tenen tendència a una major complexitat aromàtica. Els resultats del projecte es van presentar en un tast divulgatiu a la Barcelona Wine Week davant d'un públic professional d'una cinquantena de persones. Aquesta és una iniciativa col·laborativa entre el sector vitivinícola i el sector surer per impulsar la recerca en sostenibilitat.
I encetem la plana cultural perquè hem d'explicar que l'Ítaca Sant Joan ja ha venut més de la meitat de les entrades per l'edició del 2025. Aquesta fita, que habitualment s'assolia a la primavera, s'ha aconseguit només començar el mes de febrer. L'organització ha fet una crida als interessats a no esperar-se massa, ja que el ritme de venda és molt alt i ja hi ha dies que podrien penjar el cartell d'entrades exaurides ben aviat. Oriol.
Aquest any el festival ha anunciat la incorporació de Maria Jaume al cartell. La cantant mallorquina, que l'any passat ja va aconseguir un ple absolut a Gualta, actuarà el divendres 20 de juny en el marc de la Gran Nit Indie de la Costa Brava. Ho farà presentant un nou treball i mostrant la seva evolució cap a un estil més electrònic i urbà. L'Ítaca Sant Joan 2025 es prepara per a una edició amb un cartell potent. Oques Grasses hi farà una de les poques parades de la seva gira Coda, mentre que Viva Suècia i Carolina Durante oferiran els seus únics concerts a Catalunya per al que queda d'any. També s'hi sumen Muixca, Figaflaues i Ouineta, entre altres artistes. Enguany, el festival amplia el seu format i programa concerts el cap de setmana prèvia a Sant Joan. Els concerts es faran a la platja Gran de l'Estartit els dies 20, 21 i 23 de juny. Les entrades es poden adquirir a través de la web oficial del festival.
I abans de seguir amb aquesta entrevista final que hem de fer a l'autor i a l'editor de 32 rutes amb en Camp pel Baix Empordà, escoltem una mica de música amb Open Hearts i The Weeknd. I abans d'acabar el supermatí parlarem per a aquelles persones inquietes i també amb ganes de redescobrir l'Empordà, perquè arriba Baix Empordà, 32 rutes amb en Can. Un llibre de Pau Roig i que ha editat Jordi Suades d'Edicions Farell. Un treball que permet descobrir diversos itineraris per la comarca amb en Can i per parlar-ne. Ens visiten tant l'autor com l'editor del llibre, Pau Roig i Jordi Suades. Bon dia.
Hola, bon dia.
primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. I, és clar, no sé qui em podrà respondre a la primera pregunta, però com neix, no, aquesta necessitat o la proposta de crear un llibre amb les diferents rutes que podem fer al Baix Empordà i, a més, no, que són aquest tipus de rutes amb encant que tenim per aquí a la nostra comarca?
El que ho expliqui en Jordi millor, que de fet és un projecte de farell.
Endavant.
Mira, bon dia. Nosaltres tenim una col·lecció des de Farell Editors de rutes per tot Catalunya i vam contactar amb el Pau, que és de la zona, que és molt important i que es coneix molt bé el territori, i sempre busquem això, algú que ens pugui explicar el territori des del mateix territori. Hem buscat també que siguin rutes molt planeres i sincerament, aquest és el 64è número de la col·lecció, per tant, entre tots hem fet molt bona feina.
Uh-huh. I, és clar, no sé si podem fer un petit avançament del que podrem trobar al llibre. No sé quines rutes, Pau, són les que heu triat perquè apareguin, quins espais, quins entorns de l'Empordà hi podrem trobar en el llibre.
Bé, ha estat una mica complicat perquè el Baix Empordà és molt un territori de contrastos, la gent coneix molt el que són les platges, la façana litoral, però també té una part, té dos espais naturals molt importants, part dels espais naturals, que són les Gavarres i l'Ardenya, té zones bastant desconegudes, té els pobles medievals mítics com Pals, Pere Tallado i Estret, però també té altres poblets molt interessants, i en aquest sentit ha estat una mica complicat per intentar abastar el màxim de territori. Hi ha el llibre, la gent trobarà, la gent que vulgui fer una passejada per Calella de Palafrugell, ens trobarà l'itinerari, passejar per Ullestret, però també hi ha racons que pensàvem que era molt interessant que sortissin perquè no són tan coneguts. Per exemple, a mi m'agrada molt passejar pels Clots de Sant Julià, que està a Forallac, o hi ha l'antica aeròdrom republicà de Canet de la Tallada, que també és un lloc molt maco, amb unes vistes del Montgrí impressionants. Hi ha l'església i el poblat preromànic de Cidillà, el terme de Fuixà. Hi ha petites perles que, diguéssim, que hem intentat alternar amb rutes més populars o amb zones més conegudes del Baix Empordà.
Mm-hmm. Perquè a l'hora de fer la tria, no, de les rutes que apareixeran al llibre, no sé si heu treballat de manera conjunta o ha estat més destriar quines són les rutes que, per exemple, estàvem parlant, no, en Jordi, d'itineraris més planers, d'itineraris més accessibles. No sé com s'ha fet aquesta tria de les rutes.
Bé, hem anat fent una mica entre tots dos. Anàvem presentant propostes, anàvem mirant, intentar també que el que et deia abans, que estigués una mica compensat el que serien, per exemple, els camins de ronda o les platges mítiques del Baix Empordà, com pot ser Castell o Cala Estreta, Palamós, i anar jugant, també intentant incorporar el màxim de municipis possibles, que no hi poden sortir tots, però no que es trobin d'espai. La idea sí, era anar jugant i intentar trobar aquest punt intermig que fos el màxim de representatiu del que és el territori del que estem parlant.
Mm-hmm. I, esclar, pel que fa a l'edició del llibre, com s'aconsegueix concentrar tota aquesta informació, no? I que apareguin els diferents itineraris, les diferents rutes dins d'una mateixa edició. No sé si, Jordi, ens podries respondre això, perquè a l'hora d'editar aquest tipus de llibres, com s'aconsegueix aquest format de reduir tot això en un sol volum?
Mira, es tracta de posar el més essencial, el més emblemàtic i el més desconegut també a la vegada. És a dir, amb el llibre crec que veurem moltes més coses que una guia d'excursions. Per mi, quan el veig ara en format acabat, crec que és també una guia per conèixer el Baix Empordà, perquè darrere aquestes excursions tenim infinitat d'informació que ens representa tot el territori. Llavors es tracta de buscar informacions bàsiques, no hem de desplegar-ho tot, no ho hem d'explicar tot. Si hi ha un monument, no hem d'explicar tot aquell monument, perquè potser ja ens dona per un llibre, però sí que hem de tenir molt clar el que és essencial d'aquell monument o altres aspectes molt clars que són propis a l'Empordà, que són aquestes viles interiors que li dona un plus, aquestes viles medievals molt ben conservades, també aquesta costa. Crec que és el Baix Empordà un indret que ens permet, per tipus de territori, fer moltes passejades i és ideal per fer el senderisme.
Mm-hmm. I, és clar, tot això entenc que és una feina, no? Més o menys, quan es triga a escriure un llibre d'aquest format, a trobar tots els punts, a trobar tota la informació que cal, per exemple, comentàvem, no?, que a part d'aquestes rutes s'explica una mica més, per exemple, el tema de monuments, entenc que també històries de població, una mica... Esclar, com es fa tot aquest tastet i es concentra tot en aquí?
Bueno, és una feinada d'anar mirant, d'anar posant, també que això no n'hem parlat, també hem intentat que sortin els diferents aspectes més importants del territori, tot, començant per les feines del bosc, que ja estan avui gairebé desaparegudes, no? Com la pera del suro, els pous de glaç, tot aquest, les feines que es feien abans, també una zona sobre l'Ardenya, que està pràcticament abandonada, de l'abandonament, bueno, precisament per això, no? per l'auge del turisme i tot el que ha comportat en els canvis en el territori. Intentar això, que sigui el màxim de representatiu, parlar del llegat indià de Begur, parlar de l'arròs de Pals, petits tastets que jo crec que la gent que pugui estar interessada ja trobarà les pistes per poder estirar més el fil i poder conèixer més en profunditat.
Mm-hmm. I no sé si el llibre, esclar, està més destinat a persones que siguin de la comarca i coneguin altres indrets que no són tan habituals, o també és accessible per a aquells turistes que tinguin ganes de descobrir l'Empordà i no sàpiguen per on començar.
Bueno, en Jordi pot donar la seva opinió, també. Jo crec que ha quedat un llibre que tant serveix per una cosa com per l'altra. La gent que conegui una mica l'Empordà coneixerà segurament algun indret, algun racó, alguna història que potser no coneixia, i la gent que no hagi estat mai aquí, jo crec que és una bona manera per introduir-se i fer-se una idea general. No és exhaustiva ni molt menys, perquè ja he dit que era impossible, però sí que la idea és que sigui un llibre que sigui compatible per les dues vessants, la gent que coneix i la gent que vol conèixer.
Mm-hmm. Jordi, crec que volies comentar alguna
cosa. Sí, amb la línia del Pau, que... la gent hi traurà molt profit, perquè segurament hi haurà molts indrets que no coneix o els acabarà de conèixer. Tindrà una visió més de comarca, que a vegades ens coneixem molt el nostre territori, ens coneixem molt territori proper, a vegades no ens coneixem 10 quilòmetres més enllà del que tenim a casa nostra i en canvi ens coneixem molt de fora. I a vegades anem molt amb els tòpics, els elements més representatius, però aquí no surt també el més tòpic, surt altres coses que també són importants. També diria una altra cosa, que és amb la línia que he comentat abans, que és una guia d'excursions, és a dir, són 32 excursions que per tant són curtes i que per tant ens ofereix moltes matinals per poder-les fer, vull dir, no es necessiten dedicar dies complets per poder caminar, però també és un llibre que és representatiu del territori, que es permet fer com de guia indirectament a través de les rutes, es permet veure la varietat de coses que podem tindre en el Baix Empordà.
Mm-hmm. I esclar, entenc que perquè si doneu un cop d'ull a Edicions Farell, tenim una gran quantitat de llibres que descobreixen o redescobreixen ja no només el territori del Baix Empordà, sinó també altres territoris de Catalunya. Esclar, entenc que la voluntat de l'editorial també és una mica aquesta, no, Jordi?
Sí, la voluntat és donar a conèixer el territori, no sols per caminar, sinó com a paisatge. A Catalunya tenim moltes més varietats de paisatges que les pròpies comarques, és impressionant. I després, amb aquesta voluntat divulgativa, vull dir, coneixem el territori, coneixem els paisatges, coneixem el que hi ha, cuina, gastronomia, activitats, etc.
Doncs això, recordem que el llibre és Baix Empordà, 32 rutes a Mancant. Podreu trobar aquest llibre, per exemple, directament a Edicions Farell, que si ho busqueu a la seva pàgina web ho podreu trobar, i a més podrem trobar tota aquesta quantitat de llibres. M'agradaria preguntar-vos, hi haurà alguna presentació on us puguem veure i poder comentar una mica més aquestes 32 rutes en directe, o teniu pensat fer-ne alguna ara que falten encara uns mesos per Sant Jordi?
Ben segur que sí.
En principi la idea sí, fer alguna cosa. Ui, en Jordi potser té més informació que jo en aquest moment, però la idea sí és intentar promocionar-ho al màxim perquè la gent no conegui el llibre.
Jordi?
Sí, amb la mateixa línia. Hem d'acabar-la amb el Pau, encara ens queda un bon tram de dies per arribar fins a Sant Jordi. Crec que es pot fer més d'alguna presentació i tot.
Doncs n'estarem molt pendents i també us donem les gràcies un altre cop per ser aquí al Supermatí, que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també emetem a Ràdio Bisbal. Per tant, moltíssimes gràcies i tornem a recordar, el títol és Vas a Empordà, 32 rutes a Mancant, de l'autor Pau Roig i també que ha editat Jordi Suades d'Edicions Farell. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser aquí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.
I com sempre acabem de fer el repàs al temps que ens envia el nostre meteoròleg Isaac Vilà, perquè continuarem amb aquest temps anticiclònic i plàcid, sol i contrast tèrmic, amb glaçades febles a primeres hores del dia i els migdies seran ben agradables. El vent de gregal tornarà a bufar a partir de la tarda a la costa nord i remenant la mar de cara al vespre. Demà serà l'últim dia amb temps estable i divendres ja començarem un canvi de temps. Com sempre, us donem les gràcies per ser aquí al Supermatí, que fem de manera conjunta Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també que emetem a Ràdio Bisbal. I com sempre, ens tornem a escoltar demà al matí a partir de les 8. Que passeu un molt bon dimecres. Adeu, adeu.